Bon dia, són les 9 i 3 minuts, sintonia de Nova Ràdio Lloret, sintonia de Tertúlia Ciutadana. En aquest 2017 torna aquest espai dimarts i dijous amb tres veus lloretenques per parlar de temes lloretencs, però no només des de la perspectiva local, sinó també a nivell general. Avui l'estudi de la ràdio sembla la revolta dels Miquels, perquè tenim a Miquel Fenero, molt bon dia.
Bon dia.
A Miquel Joan Comartí, bon dia.
Hola, bon dia.
I no un altre Miquel, sinó en Frederic Guic, bon dia. Tots tres disposats, doncs, a la taula de l'estudi principal de la ràdio de Lloret de Mar per parlar de temes de Lloret de Mar, però és la pregunta és obligada. Com han estrenat aquest 2017? Pel pocs dies que portem d'any, com l'han començat? Amb bon peu?
Bé, de moment hi ha pocs dies perquè s'hagin espatllat les coses, no? De moment podem dir que anem bé. Bé, sí, com altres anys, començat. S'han acabat les festes, que en tenim sempre moltes ganes de que arribin, però quan les tenim també estem esperant una mica que acabin, perquè es van succeint dinars i àpats i trobades i vinga, i doncs quan s'acaben tens també una sensació de relax que també s'agraeix.
Miquel.
Pues bé, a mi l'horòscop m'ha dit que aquest any ja em diria tan bé que seria tan bo i, pues mira, esperançat amb l'horòscop i amb les promeses de la independència. Aviam què tal.
Què creu més, en l'horòscop o en la independència?
Pues estan fotudes les dues coses, però bueno, en ello estamos.
Frederic.
Sí, bé, com deia en Miquel, Joan Comartí, portem pocs dies, bueno, ja s'han succeït diferents atemptats, diferents sorts, però jo crec que hem de ser optimistes i hem de pensar en el dia a dia, en estar doncs, plegats i fer una mica de comunitat i dir endavant. Jo vull recordar que ahir va morir el pensador Sigmund Bauman, que precisament parlava d'això, que estàvem ara en aquest món tan modern, doncs estàvem una mica allunyats i tindrem que estar tots una mica més junts. I potser les festes porten això, no? que estem junts. Sí que cansen, però la veritat és que les desitgem, sobretot aquestes festes nadalenques, perquè ens apleguen una mica més i potser això tindria que estendre's una mica a nivell social tot l'any.
Algun propòsit en concret, en especial?
Cap en particular. Per part meva, cap en particular.
Salut i treball.
Tira endavant. Sí.
Caram, són...
Sí, no, jo crec que, bueno, ja arriba un moment a la vida que deixem de ser exigents, no?, i que potser pensem una mica més en els demés, no?, en els fills, en els nets, els que tinguin nets, que més en nosaltres, no?, sí, jo també, jo el que desitjo és que tinguem salut, doncs, perquè puguem ajudar en els que tenim al costat, no?, sí.
Poc ambiciosos, almenys els veig avui així.
Home, no ho sé, tirant de panyes un què, en un món que tot ens va enrere, que estan destruint tot l'aconseguit durant dues generacions. Un món on t'ho retallen tot, anar endavant, a mi em sembla que no és un pas petit.
Certament, Miquel. Precisament, ara, escoltant les notícies i veiem com està el tema de les baixes temperatures i tot, sembla que fa molta fred a l'est d'Europa i després doncs, hi ha els danys col·laterals que són els refugiats, que estem veient com dia a dia doncs, se'ls hi van posant més traves, més problemes. Primera doncs, era el travessar el mar, ara que estan ja al continent doncs, resulta doncs, que no es poden... S'estan morint de fred, la gent s'està morint de fred. I que sense declaracions com la responsable de la Comunitat Europea a Brussel·les, que diu que bueno, això és un problema de Grècia. O sigui, no són nostres, nosaltres ja enviem ajudes, però bueno, que això s'entengui el govern grec i que s'espavilin ells, clar. Veus això i com diu en Miquel, ja és prou encoratjador dir tirem endavant, no?
És que estic una mica sensibilitzat amb aquest tema, també he llegit aquestes declaracions i a mi de veritat que m'han deixat fred com el temps, perquè això de dir escolti, jo ja li envio diners, és un problema de Grècia, dir no, escolti, jo ja li envio diners, com és que es moren de fred? En què s'empleen aquests diners? Quin camí estan agafant? O sigui, no, jo ja envio diners i miri, si vostè se'ls fica a la butxaca és cosa seva, no.
Bueno, però és que encara que no se'ls posi a la butxaca, poder no n'hi ha prou amb enviar diners, eh? Poder s'han de fer més coses, i una vegada més doncs queda palesa aquesta farsa que se'n diu Europa, que és una cosa fictícia totalment, que econòmicament poder sí que té un funcionament, però que socialment Europa té poc sentit, perquè no hi ha ni unitat de criteri, ni ganes de solucionar els problemes considerant-los europeus, no? Cadascú té els seus, i que cada santo, com diuen els castellans, aguanti su vela. Llavors, queda una vegada més vist que Europa és un invent que s'ha fet, però que no poder... ens hem emmirallat amb els Estats Units, però aquí és una història totalment diferent. I...
Aquest és el problema o la solució, emmirallar-se amb els Estats Units, perquè igual que tenen coses dolentes, també tenen coses bones als Estats Units, no? I allà hi ha una acció federal de tot el país quan hi ha alguna cosa que no funciona en algun estat de tots els Estats Units.
Bé, el que
no passa a Europa.
Que als Estats Units comença per tenir un sentiment general d'unitat a partir de la població pròpiament, no? És a dir, allà tothom se sent americà per damunt de tot, i aquí el sentiment europeu és una cosa tan efímera que es trenca a la més mínima, ho estem veient, no? O sigui, tenim uns problemes aquí, podem dir, al costat de casa, i no ens afecten, perquè no és a casa nostra.
A mi personalment em fa més por la fredor humana que no pas la fredor meteorològica que estem patint ara mateix a tota Europa.
Sí, és que és més fàcil combatre la fredor meteorològica que la fredor humana, perquè si no hi ha ganes per part de la societat i per part dels governants, no, difícil de solventar-ho.
Difícil d'identificar-se amb aquesta Europa?
Jo crec que sí.
Europa, o la comunitat europea, això va ser un banc de proves per les economies més potents, diguem Alemanya, diguem França, inclús Regne Unit i Itàlia, i els altres doncs estem sent doncs esclaus d'aquesta economia. Què carai té que veure un finlandès amb un portuguès o un alemany amb un grec? No, ha sigut un invent, sí, potser es volien emmirallar amb Estats Units, però és que jo crec que no hem nascut amb una cultura d'unitat europea. És que segur que hi ha molts ciutadans que són incapaços d'identificar la bandera blava amb les estrelles. I a més s'hi han anat afegint països i, sincerament, ja no sé quantes estrelles hi ha en aquell cercle. No,
aquest és el tema. Potser la blavor de la bandera sí que és identificable amb la corona dels estels, però preguntes no quants estels hi ha i no t'ho sabran dir.
No se sap.
I en canvi els nord-americans et diran exactament quants estels hi ha en la seva bandera, que la tenen molt sagrada, vull dir.
No, però és que a més, dintre de parlar d'Europa, cada cop està més clar, tal com van sortint els problemes, que és un invent purament econòmic. O sigui, tothom sap perfectament que un producte romanès es pot vendre a Finlàndia sense passar duana, sense allò. Ara que intenti un romanès instal·lar-se a viure a Finlàndia, que veurem la de traves que es troba a un espanyol a Itàlia. O sigui, una cosa, països tan semblants, no es pensi que vostè arriba a Milà i diu, bueno, pues ara em llogo un pis, em quedo a viure aquí, busco feina, me la donaran, ni a hablar. La de permisos burocràtics que es trobarà.
Saben que tenim família a Estats Units i allà la sensació, quan se'ls parla d'Europa, pensen que el qui ha sortit guanyant és Alemanya i no parlen de cap altre país, eh? És a dir, que la sensació, la percepció que tenen allà de l'Europa, de la comunitat europea, és que l'únic país que ha sortit beneficiat és Alemanya.
Tampoc s'equivoquen. Tampoc s'equivoquen, o sigui, només hem de llegir els diaris. Qualsevol proposta de caire econòmic, perquè, torno a insistir, la comunitat europea és un invent purament econòmic, surt d'Alemanya. De vegades, França, d'alguna manera, pot ficar alguna coma entremig. I quan la cosa peta molt, o sigui, d'enfrontament descarat, són països com, per exemple, Finlàndia, anomenat abans, que diu, amb mi no comptin. Però, vull dir, quan ha vist vostè que d'Alemanya surti una proposta i Polònia o Romania o Portugal diguin que no. I la mostra està en Grècia. Quan van voler fer un govern de dir, escolti, primer els grecs, lo de la deute ho hem de renegociar, els van aplastar purament. O sigui, pura i durament. Quan la gent diu que qui a Europa mana és Alemanya, tampoc va tan errat, eh?
Anem tornant cap a casa a poc a poc. Passem per l'estat espanyol, perquè avui hem llegit les notícies generals en el Bon Dia Bon Hora que Sanitat vol baixar la pensió en els pensionistes amb més poder adquisitiu, que no sé quins deuen ser aquests, però que volen fer augmentar el copagament dels medicaments en concret, no?
Bueno, no és, jo per mi no és el mateix baixar la pensió és una cosa i que qui més té més col·labori amb el pagament, si s'ha de fer, és una altra. Jo entenc, i no normalment les accions que em pren el PP no em solen agradar, però ahir vaig sentir a la ministra de Sanitat i jo vaig pensar que tenia raó. És a dir, si som realistes i no hi ha prous diners per tirar endavant el sistema sanitari tal com ha estat plantejat fins ara i algunes coses s'han de pagar, doncs qui més cobra que pagui una mica més, em sembla que està dintre d'una lògica. I qui cobra molt poc, doncs lògicament no hagi de pagar res, no? Jo ho entenc.
Doncs jo discrepo absolutament i no ho entenc gens. O sigui, per mi aquesta mesura de... em sembla que ho han ficat entre 18.000 i fins a 100.000 euros, per ser exactes, per parlar amb precisió, que aquests tinguin que fer front a un copagament més elevat que els que menys, i amb això discrepo absolutament. Jo crec que en una societat on la medicina, l'atenció a la infància i l'atenció a la gent gran han de ser absolutament garantides i gratuïtes. Quan no hi ha diners i s'han de treure d'un post o altre, que els treguin dels 30 assessors de la senyora Cospedal. O sigui, hi ha tres coses que han de ser sagrades e intocables, i a més gratuïtes.
Sí, amb això estaríem d'acord. El que passa que, sí, treure rebaixar les despeses que considerem, i que segurament estaríem també d'acord que són força inútils, seria potser una part de la solució. Però si s'arriba a la qüestió de que algú ha de pagar alguna cosa, lògic és
pues precisament
que
això.
Qui més cobra...
No, doncs precisament paga. Això, o sigui, qui més cobra és, per exemple, ara hi ha una exministra que s'acaba de jubilar. Li han donat un sou de 122 o 125...
10.000 euros al mes, aproximadament, fins que es jubili, que serà d'aquí un any i mig.
Exactament, doncs jo d'aquí trauria els diners. O sigui, a més, i vostè em dirà, home, una persona que cobra una jubilació de 90.000 euros a l'any, bé es pot pagar part de les aspirines, però és que no es tracta d'això. O sigui, entrar en aquest discurs és entrar en una trampa. Hem de continuar insistint en que la sanitat ha de ser absolutament gratuïta. I una altra cosa, després podem parlar, si, i no tinc res contra aquesta gent, si el canvi de sexe o d'allò tenen que entrar en la sanitat o no. Però vull dir, la sanitat, com tothom, el comú dels mortals l'entén, ha de ser universal i gratuïta i punto. Amb això sóc molt estricte.
I a més, fixeu-vos que normalment és totes les errades de gestió per part dels polítics, per part del govern, al final l'acaben pagant a la gent de peu, perquè hem arribat a aquest extrem perquè hi ha un dèficit brutal i perquè no s'ha sabut gestionar. És cert que moltes vegades doncs, es fan visites inútils als hospitals, però, carai, no ets tu el que gestiones, posa-hi remei.
Exactament.
Jo no estic en contra del copagament, però un copagament que sigui lògic, que sigui... sempre s'ha d'anar amb llum i taquígrafs amb el que diu el PP, perquè això, sona molt bé això, els que més tinguin, que siguin els que més paguin, però a veure, quina franja. Jo, que algú que té 18.000 euros, que cobra 18.000 euros l'any, tingui que pagar un 10%, diguem-ho així, en números en gros, per la sanitat i un que tingui 90.000 doncs també hagi de pagar un 11%, o sigui, aquest 1% de diferència en el de 90.000 no li fa res, en canvi aquest 10% sí que li fa mal en el de 18.000 euros. S'ha d'agafar molt amb pinces el que diuen, i òbviament jo estic completament d'acord amb Miquel Feneró de que en principi la sanitat hauria de ser gratuïta i universal. I una vegada més insistint que no pot ser que cada cop que hi hagi una errada per part dels governs, el tema del rescat bancari, ara doncs el tema del rescat de la sanitat, el tinguem que pagar nosaltres. Les cues en els hospitals aquests últims dies han sigut brutals, o sigui, 12 hores de cua per atendre una grip. No s'ha sabut gestionar.
I a més, diuen que la grip, el punt més alt...
Encara no ha arribat.
I que estan funcionant bé els centres sanitaris perquè estan donant resposta a tota la demanda, però en canvi veiem molts pacients doncs, en els passadissos esperant, no? Sí, sí. És a dir, déu-n'hi-do com està el panorama. Si tot entra a la normalitat, no ens agrada gens aquesta normalitat, no?
No, i com diuen aquí els meus companys, que al final els que paguem el pato som nosaltres, no? Perquè, a més, els culpables de que hi hagi tanta cua, d'alguna manera, també som nosaltres, perquè anem en els centres hospitalaris sense tindre necessitat. Però, bueno, com diu en Frederic, que ho gestionin, que facin les explicacions que convingui, ja hi estic d'acord. Per una grip, poca cosa et poden fer en un servei d'urgències, més enllà de receptar-te uns analgèsics i dir-te que et posis al llit, no?
El que passa és que quan... quan tu et trobes malament, vols que t'atenguin. I una altra cosa, quan les televisions donen la imatge d'un passadís ple de persones que ocupen una zona específica de l'hospital, no precisament veiem a persones de 30 i 40 anys, sinó persones majors, que és un dels sectors que més pateixen la grip, no? És a dir, els nanos petits, els infants i la gent gran. Clar, una simple grip per una persona major pot significar molt més que una simple grip, tot sí, i que estiguin vacunats, eh?
I és que ara estem entrant ja en un terreny que complicat, també, perquè ara estem parlant de la qüestió aquesta de la grip puntual, de 12 hores d'espera, que és una bestiesa, però és que tenim una mica assumit com a normal. Jo ara, per aquí un dia d'aquests de les festes, vaig haver d'utilitzar el servei d'urgències de l'Hospital de Comarcal per una persona gran i bueno, vam estar 5 hores esperant. I què passa? Que això ho hem d'assumir com a normal? És a dir, que tu portes a una persona que la van portar amb ambulància a l'hospital i te la tenen sentada en una cadira durant 5 hores i això ho hem de trobar normal, val? O sigui, d'acord que el de les 12 hores és exagerat, no? Però és que amb condicions normals, sense grips i sense epidèmies i sense res, passes 5 hores o 6 hores a l'hospital... I, bueno, ho hem d'acceptar. Hi ha moltes coses que s'han de canviar i entenc que si estigués normalitzat el servei del dia a dia, quan hi hagués una punta d'aquestes, ho entendríem poder també més, no? Que hi hagi un moment donat que hi ha molta afluència de gent i es desbordi un centre sanitari, ho pots entendre si normalment funciona bé.
I compte perquè aquest extra que es vol cobrar... no és altra cosa que per poder pagar les farmacèutiques, perquè aquí se'n fa, el govern espanyol fa molta bandera de que aquí la Generalitat doncs va molt retrasada amb el pagament a les farmacèutiques, i és cert, i és la comunitat autònoma doncs que més retrasada va amb el pagament a les farmacèutiques, però allà a l'estat espanyol també no van al dia amb el pagament a les farmacèutiques. I tot, o sigui, tot això amaga això que es puguin pagar els farmacèutics i que la comunitat farmacèutica doncs estigui tranquil·la, perquè clar, és que han tingut que tancar fins i tot farmàcies perquè no cobren, o sigui, no cobren dels governs.
El que passa que la ciutadania tampoc no sap ben bé com funciona o no se'ls hi ha explicat bé, en el sentit que la Generalitat sempre, quan veiem una notícia en els mitjans de comunicació que la Generalitat és a punt de fer un pagament de 300 milions d'euros a totes les farmàcies, expliquen, diuen, que és perquè han rebut un pagament de l'Estat.
Correcte.
Endarrerit.
Sí, sí.
Per tant, clar, No sabem si la Generalitat tenia aquests diners i se'ls ha hagut de gastar en altres coses i queda deure aquests diners a les farmàcies, o bé si veritablement no pot pagar aquests diners perquè des de l'Estat central no els hi arriba.
Hi ha una mica de tot.
Segurament, exacte, segurament hi ha una mica de tot. Segurament hi ha una mica de tot. En general, les necessitats econòmiques són més altes que la disponibilitat i segur que hi ha una mica de cada cosa.
Però el que és vergonyós és que després, doncs, des del govern central, doncs, vagin de salvapàtres i, bueno, nosaltres hem pogut pagar les farmacèutiques perquè nosaltres les hem enviat a Esclés. Això ja has de tenir una barra que...
Sí, bueno, ara ja...
T'hem enviat els calés i d'on et venen aquests calés? Perquè els hi hem enviat nosaltres abans. No ens regalen res.
Tot a causa de les retallades. Perquè abans no... Igual que fa molts anys no sabíem qui era la prima de risc, doncs les retallades tampoc se'n parlava des de abans de 2008, per exemple.
No, perquè abans, a part de que segurament hi havia bastants més ingressos, també hi havia una facilitat d'endeutament que ara està més controlada, no? Abans era igual, no venia d'un pam. Si no arribaven els calés, es feia deute i tira endavant. Clar, ara això ja està en uns límits.
Bueno, això és resultat del despropòsit de gestió dels últims 25 anys.
Sí, sí.
Com que hi havia un producte, o sigui, tu produïes tant a l'any, tenies un producte interior brut, tenies una capacitat de que et donessin crèdit. Quan hi havia algun entrebanc, tiraves de crèdit, però clar, és que ara devem més del que produïm en un any. O sigui, devem més en un any que el que produïm en un any. Per això ara es produeixen les retallades, no hi ha ingressos i els pocs que hi ha ja els devem i ja els tenim empenyorats.
Més impostos.
Directes, indirectes o...
Sobretot indirectes,
sí,
perquè...
Que no es veuen.
Sí, no, vaig llegir un article una vegada, no em faré pesat dient amb l'article, però diu, home, és que els que tenen més tindrien que aportar una mica més, i l'article deia, els que tenen més no volen aportar res, i se les apanyaran per no aportar res, per això tenen abogats. Qui, en vez de ser l'Estat qui cobri, cobraran els abogats, però aquesta gent no pagarà.
Quan més tens, més facilitat tens d'escabullir-te de pagar impostos, això està clar.
Certament també hi ha alguns tabús, perquè si nosaltres devéssim el que deuen alguns clubs de futbol a Hisenda, ja seríem a la presó.
Bueno, aquest és un
altre... O embargats i escolpint al carrer.
És que aquest és un altre tema, el tema del futbol és...
Aquí
és un
Miquel
món a part.
Aquí en Miquel i jo estem de costat, estem de costat. Sí,
perquè... El futbol, home, si home anés, poder no el prohibiria, però el limitaria molt, esclar, perquè és que és indecent, ja s'ha de dir així, perquè és indecent que un club de futbol degui un munt de diners a Hisenda o un munt de diners a la Seguretat Social i que, per altra banda, faci fitxatges milionaris. No, o sigui, jo... Aviam, que un club de futbol faci fitxatges milionaris pot emprenyar, però és una qüestió privada, no? I sembla que serà rendible fitxar en un jugador i tindre-li i pagar-li tots aquests diners. Endavant, ara el que no pot ser és que se li estigui aguantant un deute per l'altre costat i estigui gastant els diners amb aquí. Això és el que és del tot... S'ha dit molt que s'hauria de limitar... els fitxatges, bueno, no, limitar-ho, clar, si hi ha molta gent que, no sé, en lloc d'anar-se a comprar una camisa, prefereix anar-se a veure un partit de futbol i paguen el que sigui, i, bueno, això està dintre de les regles de joc, no?, de la llibertat.
És el principi de l'oferta i la demanda,
exacte,
i de la competitivitat.
Exacte. Ara, que per altra banda tinguin aquesta mena de favoritisme, això és el que jo no encaixo.
No, però a vegades el problema està en que no entens les coses... Bueno, jo, per exemple, ciutadà de peu, no entenc les coses massa bé. Fa un parell d'anys el gestor es va equivocar a l'hora de pagar amb els autònoms i d'allò. El mes següent tenia una carta d'Hisenda amb 300 amenaces gairebé de mort. Aquests clubs fa 20 anys que no paguen, que deuen, i estan tan tranquils. Ara, tampoc vull anar d'allò, però les lleis, tal com les entenem, quan jutgen a la filla del rei es veu que no valen, ja voldria jo aquests fiscals per mi. O ara, per exemple, els bancs, també, a través d'una sentència europea resulta que han de tornar els diners, però els tribunals espanyols ho acoten d'una manera de dir, bueno, els bancs ja tornaran a diners a mesura que ells vulguin o ho entenguin. O sigui, les lleis per un i les lleis per un altre, per mi són incomprensibles.
Tot i que sembla que comença a tombar una mica la truita, no?, amb el tema de les clàusules sol en les hipoteques.
Ja ho veurem. Sí. Ja ho veurem.
Ara mateix els tribunals espanyols, és el que acabo de dir, han matisat la sentència europea d'una manera, per mi, inversemblant. O sigui, bàsicament, no sóc jurista i no em ficaré aquí pesat amb d'allò, els tribunals europeus, després de molta deliberació i de molt d'allò, el de les clàusules de sols no ve d'ahir, aquesta gent s'ha esperat molt d'allò, diu, no, això és il·legal, és il·lícit, i han de tornar els diners. I els tribunals espanyols ho han matisat de dir, bueno, han de tornar els diners, sí, però a consciència dels bancs. Quan ha tingut consciència un banc? O sigui, ara jo... Vostè em reclama a mi 300 euros i el senyor Miquel Joan Comartí és un jutge que després de 3 anys de pensar-s'ho i mirar-s'ho em diu, sí, li has de tornar 300 euros. Ai, 300 euros. Però llavors els tribunals espanyols diuen, sí que li has de tornar 300 euros, però quan a tu et vagi bé i segons tu ho consideris. Doncs vostè ja es pot esperar.
No, apel·larem a l'objecció de consciència constantment.
Que, no, d'alguna manera sí que se'ls està apretant, en els bancs. Se'ls apreta per un costat i per l'altre se'ls dona una mica de màniga. Perquè després de la sentència de les clàusules sol, ara ha vingut també una sentència que els bancs s'han de fer càrrec...
Les despeses hipotecàries.
De les despeses de notari. Totes les despeses que es desprenen d'una hipoteca de notari i de impostos notarials, que no és poc, per una hipoteca de 150.000 euros venen a ser uns 3.000 o 3.500 euros. Això, des del primer dia ho hauria hagut de pagar el banc i no la persona hipotecada. Mm. I aquesta sentència també ha sigut favorable. També, per altra banda, com diu Miquel Fenero, se'ls hi dona aquestes facilitats, i se'ls diu, bueno, això sí, ho haureu de tornar, però el que vulgui reclamar-ho haurà de reclamar per via judicial. Que tens una seguretat bastant alta de que et daran la raó perquè ja hi ha aquesta jurisprudència, però de moment tu has d'anar-te'n a un abogat, fer una previsió de fondos i posar la demanda. No?
I moure tota aquesta maquinària, doncs, molta gent, doncs, és que bàsicament no tindrà ni temps per fer-ho. I, a més, els bancs ja estan traient totes les seves armes negociadores per poder defensar-se i, bueno, jo sé d'hipoteques que ja amb temps i veient el que se'ls venia, ja hi ha hagut bancs que han negociat el baixar el tipus d'interès per cobrir-se per aquí i negociar i fer-te firmar un document dient tu no reclamaràs, jo et baixo el tipus d'interès.
Ens hem posat d'acord i ja està.
Un 0,5%, que a la llarga, doncs, suposarà el que has pagat tu de clàusula sol durant tots aquests anys, i ho mantenim així. Són molt poderosos, però bueno, si realment, doncs, fóssim tots objectors de consciència, la veritat, doncs, que els hi podríem fer mal. Però moure la massa tal com a estar al món és complicat. De maig del 68 només hi ha hagut un.
Jo crec que ens hem de quedar amb la idea de que almenys se'ls està apretant, i si més no, amb el que facin de partir d'ara, poder s'hi miraran una mica més, no?
És el que... Lo fotut és que, clar, si des de dalt diuen que un banc no pot caure, però un ciutadà sí, llavors...
Sí, sí,
estem en un món...
És molt trist, però és així. Sí, és clar. Que caigui un banc, com que afecta a molts interessos, doncs s'ha de procurar que no passi.
No, i sobretot, no vull ser pesat, vull ser molt breu, la gent diu, és que un banc és massa gros per caure. Ningú parla de nacionalitzar bancs. O sigui, això es veu que no interessa. Sap? O sigui, jo ara tinc una empresa amb 10.000 treballadors aquí a Lloret, i és veritat, o sigui, si jo quebro l'empresa, tindre 10.000 treballadors a Lloret al carrer crearia un caos. Llavors, no, m'han de donar ajudes perquè jo no tanqui. Però el fet de que una instància governamental es faci càrrec de la meva empresa, garantint el sou dels treballadors, d'això ningú en parla.
Però, de fet, Miquel, ja els hem nacionalitzat en capital dels ciutadans d'aquí, però...
No, és que aquí està la cosa. No els hem nacionalitzat, els hi hem regalat diners. Que al sí, principi deien que tornarien i ara ja diu, bueno, això de tornar-los a... que no s'ho esperin perquè no d'allò.
No, se'ls ha fet una mena de subvenció. Una subvenció.
No, a fondo perdut.
Fondo perdut.
Sí, o sigui, quan la solució lògica... Vamos, almenys per mi, vindrà un economista i em deixarà per terra, però, de dir, un banc que està mal gestionat, sense canviar els gestors, la solució és donar-li diners per cobrir-li les pèrdues. Per mi no, o sigui, si un banc està mal gestionat, es nacionalitza, es canvia el model de gestió, es saneja i es busca un just i preu per recuperar almenys part d'aquests diners. Però qui no ha interessat regalar diners, puros i duros.
Sí, i el greu d'això, que passa amb tantes altres coses, és que si algú ha fet una cosa mal feta des del punt de vista legal, des del punt de vista de la justícia, serà jutjat i potser serà castigat, potser. Però si algun d'aquests polítics que ens han promès que farien això, que farien l'altre, s'ha equivocat prenent aquestes decisions, perquè o s'han equivocat o ens han enganyat directament, perquè, és clar, si han dit que no, que això no ens costaria ni un euro, i després resulta que ens costa un munt de diners a cada ciutadà, vol dir que o ens han enganyat o s'han equivocat i ho han fet malament. Però aquí ningú pagarà cap responsabilitat política, ni a ningú se li prohibirà tornar a posar-se a dirigir qüestions d'aquest tipus, no passarà res.
Els castiguen, els donen un càrrec sí, a Telefònica, els envien d'ambaixador a Londres, els hi compren un palauet a París... Aquesta gent, no es pensi que se'n surten de rosetes.
Sí, el que està mal vist és nacionalitzar una empresa. En canvi, el que sí que està ben vist és una empresa pública privatitzar-la.
Sí, no, és que, aviam...
Hi ha benefici tant per una banda com per una altra,
eh? Hi ha més benefici privatitzant... Hi ha benefici a qui els interessa privatitzant a empreses nacionals com més ha vist, i doncs aquí s'han enriquit els amics dels que tenien el poder. Malauradament, el poder i la política van per costats separats, o sigui, la gent que fa política són la gent de peu i la gent que està manant, que són els polítics, són els que fan ús del poder. I s'ha vist ben clar, Telefònica, Renfe, Villalonga era...
Villalonga, l'amic de l'Aznar.
César Alierta, etcètera. És un tot un exèrcit d'amics, de polítics, de poderosos, que s'han enriquit a costa de privatitzar...
El Blesa, company de...
Blesa, etcètera, sí, sí.
Tot el seu mèrit, sí, haver sigut company de pupitre de l'Aznar.
Sí, és el principal mèrit que té.
I com deia, doncs, com deia Miquel Fenero, és que sembla mentida que gent que s'hagi equivocat tant, amb una empresa t'equivoques i, escolta, t'avisen...
I t'aparten, vas al carrer.
Escolta, però és que és lògic. Aquí, a nivell polític, t'equivoques, i t'equivoques intencionadament... I, com diu, ambaixador de Londres, jo això del Llac 42, que ho vaig estar seguint des que va passar tot, i és curiós com anaven sortint petites notícies, petits avisos del que hi havia, del que estava passant fins ara, que ja s'ha destapat tot. És increïble com el que va arribar a costar aquell vol i realment el que va cobrar a l'empresa. O sigui, anaven amb un avió de motors, d'hèlices, o sigui, i no els importa res la vida de 62 persones. I el premi a tot això ha sigut estar com a ambaixador a Londres, i compte...
I sense parlar anglès.
Exacte.
I això encara tenies mèrit.
Que pot tornar a exercir en el Consell d'Estat, que ha sigut el que realment ha reconegut que ho van fer-ho malament. Jo dubto que el ministre de Defensa no tingués coneixement del que estava passant, dels negocis que estaven passant. Jo no dic que ell posés la mà a la caixa, però que sabia que hi havia molta gent dels seus protegits que estaven posant la mà a la caixa, jugant amb la vida dels soldats espanyols, ho sabia segur. Mm-hmm. Aquí, a la banqueta.
I en tot cas, en el millor dels casos, deixant de banda que es hagués pogut evitar l'accident i deixant de banda que hi hagués hagut gent que hagués posat la mà a la caixa, en tot cas, la gestió que es va fer després de que passés l'accident va ser una gestió nefasta. Es va tractar d'una forma molt denigrant en els familiars de les víctimes, però és que és el que, aviam, a nivell d'Espanya no se li dona molta importància en això, perquè tenim molts casos d'aquests. Tenim un altre senyor que va fer una gestió nefasta del Prestige, d'un vaixell que es va esfonsar davant de les costes de Galícia, i el tio està de president del govern. Vull dir, que no... El sistema no ho castiga, això, però la gent tampoc no ho castiguem. No?
El nombre de votants, això és democràcia, sí. El nombre de votants...
Ah, sí.
És el que és.
Sí, sí, però és una cosa, si més no, digna d'estudi, no? Perquè, home, un senyor que va arribar a dir que hi havia unos hilillos de plastilina que salien d'un tanque, i després va haver el merder que hi va haver, perquè s'ha de dir així, amb totes les coses. O sigui, és que allò no donava lloc a dubte, o sigui, que es havia equivocat, és que es havia equivocat de ple, no, estava parlant d'una cosa que no sabia, i bueno, estava parlant d'una cosa que no sabia, i ell segueix parlant de coses que no sap, però està de president.
Li va dir un cosí seu.
Sí. Té uns assessors que cobren una milionada, però llavors té un cosí que només a canvi d'un esmorzar li dona tota la informació. Sí, sí.
No sé si coincidiran, però el problema del polític estàndard no és que no se sàpiga explicar bé o que no entengui gaire de la matèria, sinó que un cop se n'adoni que ho ha explicat malament o que no té suficient elements o informació per donar la seva visió, que ho pugui admetre. És a dir, és més ben valorat un polític que digui m'he equivocat o no sabia ben bé com funcionava. Altra cosa és que després hagi de cessar o dimitir, no? Però la sinceritat és el primer valor que a Estats Units li demanen a un polític.
Bueno, fins ara. Ara ha sortit el Trump en una campanya que...
El Trump fins i tot és sincer i això li valoren, eh? I bueno, diu el que pensa.
Bueno, és sincer. La campanya a la contra que ha fet, de sinceritat no en tenia gaire. O sigui, gairebé deia que la seva oponent se la passava violant criatures, o bestieses les que vulgui, o sigui... O sigui, estem en una època que jo l'estudiaria des del punt de vista químic. A mi em sembla que ens fiquen alguna cosa a l'aigua tots, perquè estan passant coses absolutament inverossímils, de veritat. Increïble. S'ha perdut la vergonya. La gent tira de vet amb mentides. O sigui, ara ja només em falta veure sortir, ja no parlaré dels d'aquí, un polític francès dient, escolti, miri, jo robo perquè puc. Ja està. I qui algú tingui que dir, que voti.
L'entrem-ho a dir-ho. L'entrem-ho a dir-ho. Sí, 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 jo he utilitzat el sistema americà per enriquir-me, tal qual. Però fixeu-vos que a les empreses, grans empreses americanes, els té realment acollonides. O sigui, Ford... i a Chrysler, ja no invertiran en l'estranger, o sigui, tot invertit allà, no sé com sortirà. És...
Bueno, les petroleres potser opinen diferent.
Bueno, ja s'encarregarà de col·locar algú dels seus. És realment, o sigui, tindrem un any realment divertit, sí, si vols, amb la política mundial, perquè clar, és que després veus qui està al capdavant de les potències mundials i és que no se'n salva ni un. Putin, Erdogan a Turquia, Trump, en Rajoy, ja, bueno, ja no parlem d'en Rajoy. Clar, és...
Ja parla ell per ell mateix.
Bé, ara hi ha el retorn de l'Aznar en el panorama polític.
Bueno,
només serem més riurem.
Sí, serà divertit. O sigui, el que va aconseguir Aznar, que jo realment, doncs, i compta amb el que vaig a dir, als anys finals del 80 o anys dels 90, jo vaig admirar Aznar, no per com a polític, sinó com va poder aglutinar tota la dreta que estava en aquells moments desmembrada, que hi havia a l'extrema dreta, hi havia el CDS-UCD, hi havia l'Aliança Popular, i va saber aglutinar tota aquella dreta i portar-lo fins a l'any 96 i al 2000, que va aconseguir una majoria absoluta, doncs ara s'ha encarregat de bombardejar tot allò, tota aquella feina que havia fet. I ara, doncs, ha creat minúsculs grups que, bueno, Ciudadanos, Vox, ara ell que sortirà. A veure, potser intenta una altra vegada, doncs, fer una dreta forta i de veritat a Espanya, veurem. També és per estar expectants.
Senyors, portem 3/4 d'hora fent una anàlisi internacional de l'estat actual. Ja que hem tornat cap a l'estat espanyol, ens quedem a Catalunya. No sé si volen parlar, perquè clar, jo no sé si vostès, algú de vostès es va tirar a l'aigua el passat diumenge, el primer bany de l'any.
No vaig poder, ho he fet alguns anys, però aquest any no vaig poder.
Jo no, i ho vaig fer per... I no vaig poder anar-hi per una causa. Com saps, jo organitzo curses i moltes curses solidàries, i vaig estar a Cornellà amb una cursa recollint, amb la gent de Corre Solidaris, recollint fons per a les malalties minoritàries.
Molt... La quartada és perfecta.
No, és veritat. És veritat.
Miquel?
Jo no, que em dóna un cobriment d'acord. Som molt fredolic.
Ho subscrip.
No, jo ho he fet altres anys, hi he anat, i és agradable. A part de que hi ha molt bon ambient...
Què és agradable?
La sensació aquesta d'entrar de cop amb una fredor i sortir i perdre la fredor, i aquest... jo ho he trobat sempre que he anat agradable. Sí. Quan acabes, en el moment que t'entres a dintre l'aigua, la sensació no ho és agradable, però quan has acabat l'activitat et sents molt bé. No sé si és perquè això, bueno, suposo que t'activa la circulació de la sang i et dona una sensació, realment agradable.
A mi me l'alenteix, sí. Més aviat, eh?
Ho has provat, per això?
Sí, ho vaig provar una vegada, però no precisament a Lloret de Mar, sinó a l'Atlàntic. Vam anar a Galícia, aquí... i déu-n'hi-do l'aigua de...
Bueno, aquí estem parlant d'una aigua que pot estar entre 11 i 12 graus.
Correcte.
I això, bueno, és perfectament
assumible.
És perfectament assumible. Si t'haguessis d'estar 3 hores, no, però per fer-te un bany és assumible. I si, a més, com el diumenge passat, quan surts, tens aquell solet que feia, pues trobo que era un dia ideal. Sí. A mi em va saber greu, però no, per qüestions personals no vaig poder-hi anar.
Doncs... Entre el primer bany de l'any i també la posada en marxa d'un nou web que permet comprar per internet entrades al moll. Avui hem parlat en el Bon Dia, Bona Hora, són les notícies de la jornada. A més també de parlar de l'oferta cinematogràfica de l'Espai Setè Art. Són les notícies que han configurat una mica també aquest informatiu. No sé si coneixen vostès una mica... l'oferta de cinema. Han anat al cinema, han anat al Teatre Municipal, convertit en cinema a través de l'Espai Setè Art?
Jo hi he anat en alguna ocasió. Sobretot vaig a veure el Cineclub Alder, però sí que he anat al Setè Art també. L'any passat hi vaig anar un parell de vegades. No sé què passa, que realment no, la gent de Lloret no hi anem prou al cine aquí a Lloret. I és veritat, i mira que s'intenten fer coses, no? He escoltat aquest matí el tema del cinema a la fresca, a veure si funciona. Després es vol fer una mica de cinefòrum, però jo crec que aquí amb el tema del cinefòrum potser xocarà una mica amb el tema del Cineclub Alder, si van per la mateixa línia. Jo crec que per aquí ja tenim l'Alder, i jo crec que potser tindrem que tirar per una altra banda. El tema del cinema a la fresca em sembla una oferta interessant. Ja s'havia fet anys
enrere. S'havia fet a la Caleta.
Sí, podria ser interessant encara a l'estiu, perquè realment, doncs, no ho ha dit l'Isidor, no, el mes de juliol no hi va anar-hi pràcticament ningú. però realment des de que es van perdre aquells antics cinemes, el Talia, el Modern, el Loredo, la gent de Lloret tenim la mala costum d'anar fora, anar als cinemes
a l'Ofine
de Blanes o inclús a Girona, quan realment aquí, certament ho deia l'Isidor, teníem estrenes mundials en aquell mateix moment, o sigui el Monstruo Vina Verme, etc. No sé, tindríem que trobar el com arrossegar la gent de Lloret perquè no marxi a veure cinema fora.
Sí, bueno, subscric el que diu ell. És un contrasentit, no? Perquè després d'estar tants anys que per anar a veure una pel·lícula de cine havíem d'agafar el cotxe i anar fins a Blanes, ara que podríem anar caminant a veure una pel·lícula, i en canvi ens costa anar-hi. És un fenomen una mica estrany que passa a Lloret amb moltes altres coses, eh? Jo ho veig molt positivament, que puguem gaudir d'aquesta possibilitat de veure pel·lícules d'estrena, perquè són pel·lícules que s'han acabat d'estrenar. Ho explicava aquest dematí l'Isidor en el programa del Bon Dia Bona Hora, que algunes pel·lícules no s'han estrenat el mateix dia de l'estrena mundial perquè no tenia disponibilitat del teatre, però que són pel·lícules del moment, i en canvi ens costa anar-hi. No sé trobar una explicació.
I en canvi el teatre sí que funciona. El teatre sí que hi va.
Hi ha més gent, sí.
Sí, ara, per exemple, no sé, jo no... Aviam, aprecio, valoro la feina que fa tota la gent, sé els esforços que costa, però potser ho hauríem d'enfocar d'aquesta manera. Jo ara aquesta nit me'n vull anar al cine. Sé que a Blanes fan 8 pel·lícules diferents. Alguna m'agradarà. Hi ha cine avui aquí a Lloret? Quina pel·lícula fan?
No,
ho sabem, som 4 persones.
Sí, no, avui no n'hi ha.
Potser vagin bueno, per aquí els tiros, no?
Sí, pot ser, però quan s'ha d'emetre una pel·lícula ja se'n fa difusió. Avui sabem que no n'hi ha. Si avui hi hagués un cinema, segurament ho sabríem, perquè ho haurien dit en el programa del Bon Dia Bona Hora, i se n'hauria fet difusió. Poder sí, perquè falta una mica més de difusió. Òbviament, que si tu un dia acabes de dinar i dius avui quan plegui de la feina em vull anar al cine, lo fàcil és agafar el cotxe i anar-te'n a Blanes, perquè tal com tu dius, efectivament, arribaràs allà i diràs, aviam, quina m'agrada, quina no he vist, o quina és l'última, i et serà més fàcil, no? Però entenc que són motivacions diferents, no? És l'inrevés. Tu sents que fan una pel·lícula a Lloret i hauries de dir, xic, bon dia, tinc aquesta possibilitat. En canvi, no, generalment no la valorem.
Altra cosa és, vostès quan van al cinema mengen crispetes?
Jo sóc no estic d'acord amb les crispetes, no estic d'acord amb el menjar en el cinema. És que no ho suporto. A casa pots fer el que vulguis, però realment això, a més crec que és algo que hem importat d'Amèrica, i és que els ulls que ells es muntanyes de crispetes, que a més les dolces aquelles amb sucre, que allò és completament insà, i inflant a les criatures amb allò, és que no. Com a molt, permeto anar al meu fill, al mitjà, que es compri alguna llamina dura, sobretot d'aquestes que no fan soroll, perquè no ho suporto, és que no ho suporto. I ho suporto, o sigui, no ho suporto, però ho tinc que aguantar.
No, jo l'entenc, eh? O sigui, jo... ara ja no hi vaig tant, però vull dir, soc de Barcelona, les vegades que anava al cine, anava a la sessió de tarda, que anava menys gent, perquè per veure el cine a mi em molesta estar al del cantó. O sigui, per veure el cine, els dos assentos del costat,
vols
jo veient la pel·lícula.
Vols tres seients, vaja, necessites tres seients. No, a mi no m'afecta que la gent mengi crispetes, no en sol menjar.
Hi ha un secret per anar a veure una pel·lícula amb la sala gairebé buida, i és quan juga el Barça, anar a aquella sessió. És l'única manera. Però les crispetes forma part de la cultura cinematogràfica en les sales de tota Europa, eh?
Sí, sí, però jo crec que és algo que m'ha importat d'Amèrica, perquè no aquelles bestialitats de paquets de... a més són caríssims, eh? Són, no sé, no en compro, però no, tinc entès que són caríssims.
No estic al cas.
El negoci està més en
les crispetes, sí, i amb les, sí, Coca-Cola aquestes que venen, que
l'entrada del propi cinema. Hem dit que es posa en marxa un nou web que permet comprar per internet entrades per als Jardins de Santa Clotilde o al Museu del Mar. Aquesta és una eina que cada vegada s'imposa més a través d'internet, i hi ha moltes persones que es farien creus de fins i tot per anar al cinema, adquirir l'entrada ja, reservar-la, triant, a més, el lloc on es vola la sala, doncs aplicant aquestes noves tecnologies per comprar la corresponent entrada. En aquest cas, pel moll, la pàgina web és patrimoni.lloret.cat. Aquest matí hem visitat la Plana, i la veritat és que és molt atractiva, amb fotografies fan que el visitant, doncs, es mantingui online per veure quina és l'oferta i quina és la possibilitat per adquirir aquesta entrada, no? Aquestes són les eines que possiblement li falta Lloret de Mar per acabar de projectar-se a la resta, ja no diré de la comarca ni de l'estat espanyol, sinó del món.
Aquestes eines no sé si són les que li fan falta, però sí que són necessàries, i tot el que sigui, doncs, en aquest cas, poder fer visible el patrimoni de Lloret a tot el món, doncs és bo. Jo crec que és una bona pensada, i que més coses així, doncs, tindrien que fer. Són les eines del present.
Sí, sí, tot el que sigui fer difusió de tot el que tenim a Lloret, i a més facilitar, doncs, la compra de les entrades i a més és positiu. Moltes vegades ens hem trobat, jo ho he comentat aquí alguna vegada, gent que ve de fora i que descobreix coses de Lloret que no es havia imaginat que hi eren, i això, doncs, aquest tipus d'iniciatives segurament poden ajudar a que passi menys, no? Que la gent vingui a Lloret ja sabent una mica què és el que pot trobar i quines coses tenim aquí que potser no es havia imaginat.
La gent cada cop navega més gent i navega durant més hores. Llavors, aquestes coses, com diu molt bé el company, és que no és el futur, és el present. O sigui, a part de que qui estigui interessat en Lloret, com més àmplia sigui l'oferta visual que li puguem donar, molt millor. És que hi ha gent que potser no havia pensat en Lloret, però navegant diu, carai, goita aquest jardí, o goita aquest paisatge, o... positiu, al mil per mil.
Uh-huh. I a més adquirir l'entrada a través d'online.
Sí, també.
Sí, la facilitat, aquest, bueno, que és el que diu en Miquel, que és el present, no és el futur, és el present. Avui dia hi ha molta gent que funciona així, que per anar, per moure's, abans se senten en un ordinador o des del propi telèfon, no? Miren aviam i...
Bé, abans dèiem a l'ordinador, ara ja ho diem cada vegada més al telèfon. Ja
hem de dir al telèfon que de més el que menys es fa és parlar-hi, normalment, perquè això és un altre tema de l'evolució, no? Que per les noves generacions, les persones que estan naixent ara, serà... No entendran el mòbil com un telèfon, perquè... és un aparato que, entre moltes altres coses, també en un moment donat, si et convé, pots parlar-hi.
Ara explicaré, en els últims minuts, una privadesa, en el sentit que el senyor Frederic Guic vaig contactar per WhatsApp. El senyor Miquel Fenero vaig trobar-lo a la botiga, i en el Miquel Joan Convertí el vaig trucar per telèfon. I en Miquel Joan Convertí es va estranyar que el truqués per telèfon.
Sí, bueno, em vaig estranyar relativament, perquè jo encara, per mi encara el mòbil és un telèfon, encara l'utilitzo. Clar, amb el tema del WhatsApp a vegades el deixes de racó i estàs temps que amb alguna persona no hi parles de veu, no? però encara el considero un telèfon, o sigui.
Fins i tot la filla d'en Frederic em va donar dos telèfons diferents per poder contactar amb ell, o sigui que...
Malauradament, el que té la feina, doncs, vaig amb dos telèfons, el telèfon privat i el telèfon de la feina, i, bueno, que a més, doncs, tens allà informació, t'arriben mails, històries vàries que ens han fet una mica esclaus d'això. Jo recorro un altre cop a en Sigmund Bauman i deia això, doncs, que ara en aquesta societat ja no les eines tecnològiques ja no han limitat la feina. O sigui, ara estàs disponible a la feina tot el dia. Tot el dia. Fins i tot si ets un comerciant com és en Miquel, està connectat tot el dia, perquè segurament que si té que fer alguna comanda la pot fer a mitjanit, o el que li té que enviar el material, doncs el truca a mitjanit o li envia un mail a mitjanit.
Ara, en aquest sentit que dius, vaig sentir una notícia aquest dia que a França ho han legislat, això. És cert. A dir, els treballadors no estaran obligats a contestar mails o a contestar missatges o whatsapps a partir d'una hora per les seves empreses, no? Perquè es pretén això, doncs, limitar una mica, perquè passa que la gent que tenen un telèfon d'empresa estan treballant d'alguna manera
24 hores,
com a mínim estan pendents 24 hores. I, bueno, és una prova que fan i... Bueno, aviam si se'n surten, no sé, perquè, esclar, això també forma part molt del tipus de feina que facis i dels acords que puguis tenir amb la teva empresa, no?
Després es diuen que hem de conciliar la vida familiar i anem,
sí,
amb el telèfon mòbil de la feina.
Però, esclar, potser, per alguna feina, potser la manera de conciliar-ho és estar connectat amb l'empresa, amb el telèfon, i poder estar a casa amb els teus, no?
Sí.
Vull dir, clar, cada món, segurament, cada persona o cada situació seria un món, no?
Miquel, jo treballo des de casa... i t'asseguro que moltes vegades enyoro el tenir que desplaçar-me i treballar en un lloc físic. Perquè...
Que quan acabes, tanques la porta i adéu-siau.
Són les 10 de la nit i moltes vegades, o són les 7 del matí, t'arriba un avís urgent que tens que arreglar alguna cosa,
sí,
i
sí.
No concilies, t'has emportat la feina a casa.
Però és una molt bona eina en aquest sentit, eh? Hi ha una urgència i allà hi ets. Senyors, aquesta és la primera tertúlia de l'any 2017. En tindrem més d'altres amb vostès. Frederic Guic, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies.
I els dos Miquels, en Joan Comartí i en Fanero. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies.
Fins
bon
a la
dia,
pròxima.
Gràcies a vosaltres.